Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls, amb Marta Ferrer.
Estimats, com estem? Déu-n'hi-do, quina calor infernal que fa aquests dies a Catalunya. Per aquí també ens estem recuperant de la festa major, una mica refredats fins i tot, hem dormit poc, han sigut uns dies molt intensos, s'ha fet molta vida al carrer, però estem feliços de poder gaudir-la un any més. En el programa d'avui escoltarem dues entrevistes que vam poder gravar durant Sant Joan, repassarem també el cartell del juliol cultural, amb folk, música, tindrem també circ, i entrevistarem l'autor del conte, Bernat, el Follet Malcarat, el Jordi Company. Som-hi! David Prats, benvingut de nou al Tot Comença.
Hola Marta, com estàs?
T'has fet un fart de treballar aquesta festa major, eh?
Treballar, però també hem pogut gaudir d'actes de festa major, com els castells, del seguici cerimonial i també dels grans concerts, sobretot el del 24 de juny amb els Figaflaues a l'Horta del Carme.
I
també vam veure el Correfoc, el Castell de Focs. És una festa major, la de Sant Joan a Valls, que any rere any creix i arrossega moltíssima gent a la nostra ciutat.
Escolteu, i el que us hem de dir és que aquest programa té aquest nom, Tot Comença. Espero que ho hagueu anat entenent ja, perquè ho he posat diverses vegades i he intentat fer, però es diu Tot Comença perquè per Sant Joan tot comença a Valls. Això és així i per això es diu així el
comença
programa.
Comença l'estiu, comença la calor, encara que aquest any ha començat
Mira,
més
no
aviat.
No parlem de la calor, que estem aquí amb un ventilador a l'estudi.
Comencen els castells de gamma extra. Valls va ser la primera ciutat que va veure construccions superiors al 3 de 9 per part de les dues colles dels Xiquets de Valls. Comença tot, vaja.
Comença tot i escolteu, durant la festa major, jo sé que alguns de vosaltres em vau veure pels carrers de Valls amb un micròfon, doncs perquè tenia ganes de gravar sons de la festa major de Sant Joan i regalar-vos aquest minut i mig que he preparat de resum de tot el que vaig viure i tot el que vam viure, on tot comença a Valls per Sant Joan.
Vallencs, vallenques, i també els que veniu de fora. Molt bona festa major!
A la vila de Prades, les mines campanes sonaran, anunciant que és Sant Joan.
Bé, aquest és el meu resumet sonor de Sant Joan, de tot el que vaig anar podent gravar.
I és tot, també l'últim ball de l'Àliga.
Exacte, moment super emocionant.
He pogut veure el vídeo a YouTube i és un moment emotiu perquè és l'Àliga de la nostra generació, Marta.
Jo de veritat que tenia la pell de gallina. En fi, una altra cosa, com us vaig explicar, si hi ha alguna cosa, David, no sé si te'n recordes quan en vam parlar, que em feia especial il·lusió del programa de Sant Joan, era el concert de Manu Guix.
Sí.
Ho vaig destacar perquè venia a Valls, és un artista català que encara no havia cantat mai a la nostra ciutat i bé, seguirà Manu Guix sense haver cantat mai a la nostra ciutat perquè a causa de la pluja el concert es va anul·lar. Teníem el piano de cua allà preparat i tots els fans incondicionals, jo inclosa, allà érem esperant sota la pluja que parés de ploure amb ganes d'aquest moment. Coses que passen.
No va poder ser.
No va poder ser, però ens haurem de conformar en que el vaig poder entrevistar tot esperant que parés de ploure, a la plaça de la Zeta, i aquest va ser el resultat. Va, doncs, avui, Festa Major de Sant Joan, i toca Manu Guix, un concert molt esperat per tots els ciutadans d'aquesta ciutat.
I va i plou.
I va i plou, però no, deixarà de ploure, no?
Espero que sí.
És la previsió, jo crec que sí.
Esperem que sí.
Manu, no havies tocat mai a Valls?
No.
Així, en un concert acústic?
No, mai, primera vegada que vinc a Valls.
I què? Què et sembla aquesta ciutat?
Home, tinc moltes ganes de venir a tocar a la terra de Mariona Escoda, saps?
Home, és que heu compartit escenari amb el Petit Príncep.
Home, compartim moltes coses amb la Mariona Escoda i em fa molta il·lusió venir aquí al seu poble i tocar, tinc moltes ganes, moltes.
Si haguessis de destacar, et vaig a posar una mica a prova.
A veure.
Si haguessis de destacar alguna cosa d'aquesta ciutat, quina seria, a part de Mariona Escoda?
Els xiquets?
Ahà.
Els calçots?
Molt bé.
Ah, i ja estaria, eh?
Ja ho tindríem,
què més? Sí, què més hi ha?
Campanar més alt de Catalunya, eh?
Home, i no ho sabia, quina alçada fa?
No ho sé, però no t'ho puc confirmar.
Vaja, por Dios.
Però és el més alt de Catalunya.
Ah,
no
bueno.
T'hi has fixat quan has arribat?
No l'he vist.
Doncs...
És que he arribat, he vingut de l'Ampolla i fotia un diluvi universal i he arribat aquí que era tot fosc i no veia res. No he vist res.
Escolta'm una cosa, sí. El concert d'avui, què? Sí. Què? Què ens oferiràs? Què podem dir?
Doncs us oferiré el que faig sempre que vaig a l'acústic, que és un concert molt informal. A mi m'agrada molt que el públic participi, que em demani cançons, jo toco el que el públic em demana, si algú s'anima a pujar a cantar, jo l'acompanyo, i és una cosa, jo crec que és un espectacle divertit que la gent gaudirà.
La gent té moltes ganes perquè fa molt de temps que en aquesta ciutat s'esperava que vingués Manu Guix, eh?
Pues
ho has de saber, això.
Pues mira.
Hi ha hagut moltes reunions. I el Manu? Que no ve el Manu?
Ah.
Fort, eh?
A veure si el temps en respecta.
Una pregunteta d'actualitat, Manu. A veure, a Càstings d'OT.
Sí.
Com han anat? Perquè ja està, s'ha acabat Madrid. Alguna cosa ens pots avançar? Per aquí la ràdio Ciutat de Valls?
Doncs puc avançar el de sempre, que un any més, al final, el talent sempre ens sorprèn. Hi ha gent molt interessant, molt. Ara mateix tenim, em sembla que són 80 seleccionats que passen a la final, que la final és a la primera setmana de juliol. I ja està, i aleshores d'aquí 3 setmanes ja sabrem quins són els 18 que entren a la Gala Zero, que començarà al setembre.
Després d'escoltar tantíssima gent, hi ha alguna veu que te'n recordes? Dius, sí. Hi ha veus que dius...
Sí.
Potencial,
Sí, especialment de noies, sempre.
Més noies com a sempre, eh?
Sempre. Hi ha noies que són espectaculars. Nois també, però les noies més.
Ganes, doncs, de començar aquesta edició.
Sí, com sempre. Jo sempre m'agafo moltíssima il·lusió i crec que ens ho passarem pipa.
Moltes gràcies, Manu.
A tu. Bueno, família, estic a Valls i està plovent. Hem hagut de suspendre el concert d'aquesta nit. I ja està, que em sap un greu horrorós. I que ja en farem un altre. Un petó.
Doncs res, era la story. Aquest últim era la història que va penjar Manu a l'Instagram ja quan s'acomiadava.
Esperem poder-lo veure l'any que ve.
Mira, jo de moment, David, ja t'avanço que divendres me'n vaig a Linyola perquè toca allà.
A Lleida, no? Això és Terres...
Terres de Lleida.
Terres de Lleida.
M'he quedat amb les ganes. En fi, això és el que tenim. Una mica, com veieu, alguna pregunta de safareig, que també li vaig voler fer. Em vaig posar molt nerviosa i, clar, quan em va preguntar l'alçada del campanar, David, em vaig quedar en blanc. 74 metres.
Campanar més alt de Catalunya.
Clar, però em vaig quedar en blanc, David.
Sí, jo igual, jo també m'hi hauria quedat. Els metres no els tenim confirmats.
Però, escolta'm, ja està. Bé, no vam tenir Manu Guix... Però sí que vam poder ballar i cantar amb els grans ballencs Figaflaues, que un any més ho van petar sobre l'escenari i que els vaig poder entrevistar al Backstage, David, que va ser un moment també molt bonic.
Era difícil entrevistar-los,
sí.
Però al final
ho
has aconseguit.
Som-hi, escoltem-los. Va, que ens acompanya el Xavi i el Pep de Figaflaues. Moltes gràcies. Què tal? Subidon total després d'aquesta actuació, no?
Home, estem aquí, bueno, rebentats i contentíssims. Perquè un any més estem aquí i sempre és pressió estar aquí a Valls perquè no vols defraudar ningú, vols que la penya disfruti com sempre, perquè tenim sempre tan bon record.
Clar, perquè veniu amb un espectacle que és increïble. Jo recordo la primera vegada que us vaig veure actuar, crec que era Casa Caritat.
Exacte. Hi eres, eh?
Hombre, sí, us en recordeu o no?
Sí, clar, la nostra primera actuació.
També t'ho he dit, que fa 4 anys... Vam actuar per primera vegada a una festa major de Valls i avui pues, era l'aniversari.
Bueno, va ser la nostra primera vegada en general. Jo,
sí,
no?
Sí, era el nostre primer concert com a Figaflaues.
Posa pressió, però, aquest escenari, eh?
Sempre.
Aquesta
sempre,
plaça.
Sempre. Sí. Agafem aquest concert amb respecte i carinyo, sí.
Esteu en un moment ara d'èxit total, o sigui, premis Underrock, 3 premis Underrock enguany, no és la primera vegada ja que guanyeu premis Underrock. Com viviu aquesta pressió d'estar en aquest nivell tan alt?
Doncs amb tranquil·litat, perquè la clau és que vagis fent tranquil·lament, jo crec. O sigui, lo dels premis i tal és de puta mare i disfrutes, però tampoc... Sempre ens fa més gràcia, pues, jo que sé, disfrutar de la nit que no els premis en si.
Premis, realment, a mi personalment em sona igual. O sigui, el premi en si. A mi el que m'agrada del premi, millor premi, és el públic, saps? Llavors...
Digue-ho.
Què ens teniu preparats perquè veure? Normalment, per aquestes èpoques de l'any, ens sorpreneu amb un tamacle, no? Que alguna cosa ens podeu dir? Jo pensava que avui passaria.
Esteu mal acostumats, eh?
Clar, o sigui, la penya està acostumada aquí al fast food de la música.
A consumir allà.
Claro,
i ara ens hem ficat gourmet, eh? A partir d'ara, sí. La cosa valenta.
Sí o no? Sí, sí, calma, eh?
Però algo ja.
A veure, o sigui, algo ja, però no, però sí.
Sí, sí.
Val. Aquest estiu.
Exacte.
Sí.
Estem introspectius. Estem reflexionant sobre les nostres arrels, sobre el nostre motiu de ser, i tot això ens està movent, és el nou motor de Figaflaues.
Són pistes.
Sí.
Pistes potents, eh?
Exacte.
No tan potents.
Normalet.
Sí.
I escolteu, aquest estiu també apunta maneres, eh? Gent de carregada.
Molt carregada. De fet, aquest Sant Joan està sent bestial.
Està Sant Pere Reus, també.
Els oients podran notar la meva veu, que està sobrecarregada de bolos, però estem a tope.
Hem vist un espectacle increïble a nivell de producció. Com es prepara tot això? O sigui, perquè no només és sortiu, canteu, és tot el que doneu sobre l'escenari. Vull dir, és que és bèstia, hi ha una sincronització, una producció increïble.
Tenim un equipàs, o sigui, tenim uns tècnics que són, a part de persones increïbles, professionals, a matar, es destrueixen, a més, són tots d'aquí, de la zona. I, bueno, assajant molt, també com, contra més bolos fas, més t'equivoques i més aprens, i és això.
Bueno, és primer pensar molt, després... ratllar-te, veure fins on pots arribar i un cop potents, pues, assajar i tirar-li.
La sensació és que no teniu límit, eh? Que aneu, que és sempre millor.
Home, nosaltres ens ratllem moltíssim, rotllo, ara, sí? Avui dia pensem en tot el que podem millorar del que estem fent, clar.
La vida, però, sempre té un límit, no? O sigui, la vida no és infinita.
No els us heu de posar. Moltes gràcies, Pep, Xavier, que acabi d'anar bé. Bona festa major.
Moltes gràcies.
Gràcies. Merci. Adéu.
A veure, jo... no per res, però ens donen una exclusiva.
Sí.
Estàs d'acord o no? A veure, ens donen una exclusiva, que és que aquest estiu ens venen a dir que aquest estiu tindrem una nova cançó. Em fan així una mica... m'intenten esquivar. Em juguen els ziga-zaga.
De moment la gira, no?, que continuen amb molts bolos, caldrà veure, estarem pendents.
Em venen a dir que sí. Per tant, escolta, l'any passat van estrenar. Ara fa un any la Marina està morena.
Sí.
Doncs que estrenin un que estigui moreno també, o qui sigui, però que estrenin...
Veurem si torna a ser l'èxit de l'estiu, perquè continua sent, l'èxit de l'estiu.
Sí, no, i tant, increïble. Sí. En fi, David, que el ritme no pari. Per si alguna cosa tenim en aquesta ciutat és cultura, i tenim el Juliol Cultural, el circ i el folk, compliran el Convent del Carme amb 3 nits de circ, 3 nits de música, durant el mes de juliol. I de fet, bé, vas anar a la roda de premsa i la regidora de Cultura, la Rosa Maria Rovira, ens en feia 5 cèntims. Ara en parlem.
Venim d'una festa major exitosa, però Valls, la cultura no para. I per tant, el mes de juliol també tenim programació cultural. El que programem són 3 nits de circ i arts escèniques i 3 nits de música i vi. Els espectacles tenen molta relació amb el país, estan arrelats en el nostre territori i en la cultura tradicional d'aquí, però també amb les arts escèniques.
Doncs bé, comencem, David, repassant una mica aquest programet. Comencem pel circ?
Sí, comencem pel circ. Recordem, 3 sessions de circ a les 10 de la nit, els dies 8, 9 i 10 de juliol, a l'escenari del Convent del Carme. Cobrirà primer amb aquestes clàssiques nits d'estiu que Valls dedica, com dèiem, al circ. Aquest juliol circense, sota la direcció artística de la Circoteca de Valls, els passava res.
Sí, que vam venir la setmana passada, fa 15 dies.
L'últim programa, doncs, 3 espectacles per posar sobretot en valor disciplines com els malabars, l'acrobàcia o el clown. Dimarts 8 de juliol, els Barlow, que presenten 2. Humor i malabars, que es donaran la mà en un espectacle divertit, sorprenent, sobre un tema tan seriós com és la salut mental, per treure'l de sota la catifa i convidar-nos a reflexionar-hi. Un tema, doncs, social, que potser pot ser tabú, doncs, es plasma de manera humorística i també amb els malabars en aquest primer espectacle del Juliol Circense. Dimecres 9 de juliol, Maite Guevara presentarà Qué buen día, un espectacle que té un llenguatge còmic i irresistible que connectarà amb públics de totes les edats a través del joc físic, l'imaginari i les emocions. La protagonista alegre i divertida sempre doncs, ens podrà descobrir que qui somia i obre els ulls, també que pot descobrir un món de possibilitats infinites. I l'última proposta, dijous 10 de juliol, el Circ Pistolet presentarà Potser no hi ha final. Aquest espectacle és un gran viatge d'alt voltatge amb música en directe, ritme de rock, acrobàcies espectaculars i molta picardia. Perfecte per fer un viatge delirant que des del Convent del Carme ens transportarà al Kentucky a Montserrat o cap a Missouri, altre cop de l'oest americà a Andalusia o de Terrassa a Rubí a Londres.
Déu-n'hi-do quin viatge.
Sí, una volta al món.
Déu-n'hi-do.
On sobretot les acrobàcies i la música seran els veritables protagonistes. Per tant, dimarts 8 de juliol, dimecres 9 de juliol, dijous 10 de juliol, a les 10 de la nit, tothom al Convent del Carme a veure aquests tres espectacles del Juliol Circense, entrada gratuïta.
Exacte. I atenció, perquè això no és tot, perquè com a novetat d'enguany també tindrem durant el mes de juliol tres nits de folk i vi.
Surto de festa dissabte morena, agafo un bombet i em solto la melena. Això ja és tradició, cal buscar la diversió, anar-se'n de la bola, fer alguna carambola. Tendino la melena i un vestit estrena, em poso un pot de rímel.
Aquí ja ballant, el David i jo a l'estudi. Escolta'm, és la morena Tradi Pachanga, espero que ho hagi dit bé, que actuaran dimarts 15 de juliol, David.
Sí, el cicle en viu es renova, canvia una mica el format respecte a edicions anteriors i es dedica sobretot al folk i la música popular. I el primer dels tres concerts, dimarts 15 de juliol, doncs amb la Morena ens presentarà un concert insòlit amb aquest grup atípic, com et deia, com Morena, liderat per l'Eura Gaia i amb l'acordió diatònic i el clarinet baix de base. La Morena versionarà els hits de música lleugera i patxanguera de les últimes dècades, amb lletres carregades sobretot d'humor i originals en llengua catalana.
Bé, molt de gust i en tinc ganes. I l'endemà, dimecres 16 de juliol, una icona, un clàssic de la música popular catalana, el Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
Me'n recordo d'aquell lloc, al costat la Casa Blanca, sota la figuera verda.
Segur que us sona aquesta veu, Arturo sí. Gaia amb el... Bé, en fi.
Uns clàssics.
I tant.
Fa molts anys que s'arrosseguen pels escenaris de les Terres de l'Ebre, de Tortosa, com deien. I Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, dimecres 13 de juliol, doncs ens presentaran música popular de Catalunya més de 30 anys sobre els escenaris. Aquest grup tortosí presentarà Ile Carbonia, el seu darrer treball. Els músics de les Terres de l'Ebre doncs ens convidaran a fer un viatge retrospectiu ple d'històries antigues i cançons convertides en himnes. Segur que moltes cançons els hi sonaran a tots els assistents que es presentin aquest concert dimecres 16 de juliol.
Les cantarem segur. I finalment, dijous 17 de juliol, una formació emergent de l'escena catalana. Ells són La Baula.
Un dia la van encendre i un àngel del cel baixar. Apagueu aquesta llàntia, si no el món es finarà.
Tot plegat maridat amb vi d'aquí.
De la Veu Tarragona, que també fa molts anys que en l'últim d'aquests concerts s'hi sumen. I amb La Baula doncs, podrem gaudir d'aquesta formació emergent de l'escena folk catalana que recuperarà cançons tradicionals amb un so únic i fresc. Podrem escoltar des de balades, antics couplets i cançons de gesta que han arribat a La Baula a través de testimonis directes o d'investigacions i que ofereixen concerts revestides amb nous arranjaments. Tot això acompanyat d'una bona copeta de vi.
Bé, molt de gust, espero que refresqui. Espero que refresqui, diuen que la temperatura baixarà.
Sí, estarem ja al principi, però de la canícula de juliol, perquè el dimarts 15 de juliol comença el folk en viu. Recordem, la canícula en el calendari astronòmic és del 15 de juliol al 15 d'agost. És el tram de l'estiu on fa més calor, però ara també amb el canvi climàtic...
No se sap mai, David, ara.
No sabem què ens podem trobar.
Mentre no plogui, més que res, perquè tenim ganes de concerts i d'aire lliure i de copeta de vi.
Un programa carregat d'activitats durant dues setmanes, tres espectacles la primera setmana sencera de juliol i la setmana del 15 una nova sessió amb tres concerts amb el Folk.
Sí, sí, de fet, per acabar dir-vos que ha estat coproduït pel grup Ballenc Fanyarrai, que també els vam tenir aquí fa 15 dies. Vull dir, escolta, sembla
tot
fet expressament.
Relació.
Tot té relació. Gràcies, David, i ens veiem en el següent programa, que ja serà l'últim de la temporada.
Ja podrem analitzar les últimes activitats d'estiu i també el que es prepara segurament pel mes d'agost i principis de setembre a la nostra ciutat.
Exacte, gràcies, David. I bé, nosaltres canviem totalment de tema, però no deixem la cultura, perquè el metge de família, il·lustrador i escriptor, el ballenc Jordi Company, ve al Tot Comença a presentar-nos el seu conte, Bernat, el follet malcarat.
Tots sabem que els follets són criatures alegres. Però aquest no és el cas d'en Bernat, ja que ell sempre està enfadat. Tot el que passa al bosc l'amoïna i, aleshores, es creua de braços i pica de peus a terra amb el carat. Fins que un dia, l'arribada d'una ninfa alada canviarà per sempre l'actitud d'en Bernat.
Jordi Company, benvingut al Tot Comença.
Moltes gràcies.
Ens portes un conte, el conte del Bernat. Quin follet aquest del Bernat, no?
Sí, sí, és un follet diferent.
Està molt enfadat,
està
és que esclar.
Enfadat, està molt enfadat.
Què li passa que sempre està així?
Que rumia massa i li sembla que totes les coses li surten malament.
T'has inspirat en algú per aquest follet? Per crear aquest follet diferent?
Bueno, després jo sempre he dit que està una mica inspirat en mi mateix.
Que ets una mica rondinaire.
Autobiografia, aquest conte. Però va ser, és que aquest conte no... Vaig fer primer el personatge i després vaig pensar com fer la història.
Sí, primer vas dibuixar un follet enfadat.
Sí, sí, sí. Primer vaig dibuixar un follet enfadat i després me va fer gràcia, me va agradar com havia quedat i vaig pensar, ostres, doncs podria fer un conte d'un follet que està enfadat. I a partir d'aquí, potser m'hi vaig sentir identificat una mica i vaig fer servir pel conte cosetes que ens passa, que m'han passat a mi i que cosetes de casa, no?
Mm-hmm. Clar, perquè, a veure, jo no vull fer gaires spoilers perquè prefereixo que els nens i nenes se'l llegeixin, però aquest conte parla d'un poder, no? El poder de les abraçades i el poder de l'amistat.
Sí, sobretot el poder de les abraçades. Perquè bueno, hi ha un personatge que és el després del Bernat, hi ha el personatge de la ninfa, i la ninfa ajuda el Bernat sobretot amb les abraçades, i això és una clocada d'ulls a la meva parella, no? que m'ha ajudat a desenfadar-me, però també és qui em va animar amb això de la il·lustració, no? I llavors també era com una dedicatòria, no?
Uh-huh. Una ninfa molt guapa, sí. Amb un glamour, escolta'm.
Sí, sí.
Ella està estupendíssima, quan la veiem al conte, ja
m'ho veureu. És curiós perquè vaig fer una ninfa, però no pretenia que s'hi assemblés a la meva parella.
Yeah.
I moltíssima gent que la coneix, sense saber que està una mica inspirat en ella, me diu, està clara, m'ho diuen més en castellà, això, per això ho dic en castellà, està claramente és ella, claramente és ella, li veuen molta semblança.
Curiós.
Sí.
Ens hem d'abraçar més, Jordi, vam perdre el costum amb la pandèmia, potser, a les abraçades?
No ho sé. Jo sóc una persona que sempre el contacte m'ha costat molt. Jo no ho sóc de tocar.
Ja.
I la gent que... Hi ha gent que és tocona. I a mi això sempre m'ha incomodat molt. I reconec que va molt bé abraçar-se, no? I amb la meva parella ens abracem molt i a vegades, no ho sé, quan estàs enfadat o hi ha coses que no et surten com voldries i és difícil trobar paraules. I a
Totalment.
Vegades trobar paraules per animar, no? Amb algú que li ha passat alguna cosa dolent o moltes vegades no et semblen... No trobes les paraules justes o... I en canvi una abraçada, ostres, pot transmetre molt més que qualsevol missatge verbal.
És que hi ha molts estudis científics, a més, que ho expliquen.
Jo no ho sé.
Jo me n'he llegit alguns i dius que expliquen això, el que transmet una abraçada a nivell energètic, el que aporta, no?
Sí, crec que el contacte humà és necessari i pots transmetre moltes coses i vaja, no ho sé, jo vaig fer el conte. Ja et dic, vaig pensar, primer vaig fer el personatge i després vaig pensar una mica de què podia anar el conte i em va semblar que tot i que la història és molt senzilla, però que el tema aquest del poder de les abraçades, ostres, que tenia un missatge, no? Que era un missatge bonic.
És el que volies transmetre als nens, no? D'alguna manera, perquè és un conte infantil.
Sí, exacte. Primer, que fos un conte bonic. O sigui, vaig intentar fer totes les il·lustracions que m'agradessin a mi, pensant en quan era petit, com m'agradaven a mi els contes, no? Que fos bonic. Uh-huh. I després aquest missatge.
Clar, Jordi, tu ets metge, però sempre dibuixes.
Sempre, sí.
Des de petit?
Des de sempre, sí.
Sempre has dibuixat?
Sempre, sí.
I t'hauries volgut dedicar a la il·lustració en comptes de la medicina?
Sí. Jo m'hagués agradat ser... O sigui, m'atirava molt el tema de les arts. Uh-huh. I pintar, i jo crec que sempre he tingut una facilitat per això. El que passa que, bueno, laboralment, les sortides que té... O almenys des de casa meva no... Vaja, no, me van dir, nen, tu estudia... Si vols dibuixes, però...
I dius, vinga, medicina, però... que és curta la carrera, doncs.
Sí.
Déu-n'hi-do. Clar, a molta gent que ara ens està escoltant et coneix perquè ets el metge seu de capçalera o perquè t'ha vist treballant a urgències. I, de fet, moltes famílies, si aneu al Pius Hospital de Valls, i podreu veure algunes il·lustracions del Jordi, que són molt boniques.
Sí, són les que hi ha a la sala d'espera d'urgències.
Sí. I, en fi, que les il·lustracions donen aquesta pau i aquesta alegria que a vegades els hospitals ens semblen com molt freds, no? Vull dir, aquesta sensació de les parets blanques i...
Sí.
A tu no et passa, tu que ets una persona tan artística, conviure en un espai que sovint és fred?
Sí, bueno, i a més, és que quan vas a un hospital normalment... és perquè no et trobes bé o t'estan buscant alguna cosa, no? Però jo crec que això, poquet a poquet, no només aquí al Pius, vull dir, a tot arreu, no? Es comença a veure, no sé, la gent que treballa amb nens, sobretot en altres hospitals, ja porten també roba com de més colorins, no? Em sembla que això a l'hospital nostre també s'havia fet o es fa, és que... Me sap greu perquè no ho sé, però quan els nens els han d'operar, no, els porten amb una mena de cotxet...
Sí, això ho he vist,
Cap al quiròfan, i poquet a poquet es van fent cosetes d'aquestes perquè els espais aquests no siguin tan freds.
Sí, si van a urgències ho podran veure. No sé si, deixant de banda també una mica, tot el tema del conte... Bé, tu quan treballes, no sé si la teva ment no para de dibuixar mentalment, et passa això?
Dibuixo molt, sí, m'ajuda a relaxar-me, o sobretot quan ho faig, quan a vegades tenim algunes consultes que són telefòniques o he de parlar per telèfon amb un pacient o un altre especialista o així, no, moltes vegades no sé què fer amb les mans i dibuixo i surten dibuixos que moltes vegades els vaig fent de forma inconscient. La majoria acaben a la paperera, però de tant en tant hi ha algun que és salvable i acaba sent una il·lustració. Sí.
Uh-huh. Per anar acabant, Jordi, perquè no sempre tenim l'oportunitat d'entrevistar metges, una de les notícies que ens va sorprendre és que van quedar moltes places lliures sense adjudicar de residents del MIR de metges de família, no? Perquè fins al 9.000, no sé quins números, hi ha gent doncs, que va acabar rebutjant aquesta plaça per repetir el MIR, per exemple, no? Què li passa amb aquesta especialitat, no? Per què no la valorem suficient? O creus que no la valorem suficient? És veritat que hi ha moltes places, també, ofertades, i que llavors en queden de lliures perquè hi ha moltes places, però aquesta cosa que hem vist, no?, que rebutjaven les places alguns per fer una altra especialitat.
Jo vaig acabar fent metge de família i medicina familiar, i he acabat treballant a urgències perquè m'agradava més l'urgència, perquè...
Allò de pensar ràpid, no?
Sí, és el tema aquest que potser és més emocionant.
Una mica d'adrenalina.
Però, bueno, el que li passa a la medicina familiar és, sí, jo crec que no està ben valorada en tots els sentits, no? I llavors des del punt de vista de la de fet, la gent té la idea de que el metge de família és el metge generalista, no? I moltes vegades et diuen, ah, però tu no tens cap especialitat. No ho veuen, des de fora no es veu com una especialitat. Per què? Doncs perquè abans hi havia el metge generalista que acabava fent de metge de família, i després perquè també no està ben valorat ni ben remunerat, crec, com altres especialitats. I això a l'estudiant li deu semblar també, saps? I té aquesta idea de que a lo millor acabarà fent de metge de família i és com conformar-se a fer una cosa de segona línia. Jo vaig acabar fent medicina familiar perquè clarament no tenia una especialitat que m'agradés especialment, i quan vaig rotar l'últim any de carrera per a l'Hospital Pius me va agradar molt perquè els residents de família allí, com que no hi ha residents de res més, veus de tot, i després és un hospital petit i el tracte és molt diferent i és més humà, però i és això, que no tenia una especialitat i vaig pensar, mira, començo a fer això i si veig que no és lo meu, doncs renuncio i acabo fent una altra cosa. Però quan ho vaig triar, me'n recordo del que em va dir el meu germà, me va dir, hosti, seràs metge de veritat.
Mira.
I és veritat, perquè moltes vegades penso, hi ha especialitats que tenen com molt més renom, o sembla que sigui...
sí, no? Un cardiòleg, no?
Sí, i després penso, hosti, però en el dia a dia ha de ser superavorrit veure tot el dia el mateix, no? Sí. O jo què sé, un oftalmòleg, o un otorrino. I al final són metges que sí, poden saber molt d'allò, però si tu estàs al seu costat i t'agafa alguna cosa, o et poses mal, o un familiar teu se posa malalt, te diuen, bueno, ves al metge perquè jo no en sé, no? En saben molt d'allò. És veritat que el metge de família toca una miqueta de tot.
Tot. És, per mi és una de les especialitats que més admiro, perquè la capacitat de saber-ho tot i poder fer el diagnòstic ràpid i saber derivar bé a l'especialista,
sí, és
supernecessari.
És, de fet, és una de les especialitats més difícils, perquè
total,
has de saber una mica de tot, i després també és bonic perquè tens els teus pacients i...
No? Sempre són els mateixos,
clar,
no?
Acabes coneixent una miqueta la seva història vital, no només les seves malalties, i això, no? I és metge de família i coneixes
ja
les
nom.
Famílies, no? Perquè
ja
et conec a tu, conec el teu pare,
sí,
conec la teva mare,
sí,
i
sí,
al final això també és bonic, no?
Totalment.
Fa que el tracte no sigui tampoc tan fred.
En fi, que el Jordi venia a parlar del conte, però poques vegades tenim l'oportunitat d'entrevistar metges perquè sempre van molt atabalats.
Sí, bueno, i
tampoc és que us agradi molt parlar, no?
No dibuixen, doncs clar.
Ara, no venen a presentar clar, llibres, doncs els entrevistem. En fi, que el Jordi segur que tindrà més llibres per portar-nos, segur que podrem veure més contes d'ell, esperem.
M'agradaria, sí, ja ho sé, bueno, no? M'agradaria fer-ne un, ja...
Alguna cosa podem dir, però encara no.
Sí, sí. Faria un d'altre que també es té aquesta relació amb la... bueno,
que té relació amb la medicina, exacte.
Sí, sí, sí.
Fins aquí podem llegir.
Sí, no podem dir res més.
Estigueu molt pendents a tot el que faci el Jordi Company. Moltes gràcies. Animem a tothom, doncs, a anar a buscar aquest conte tan bonic que podeu llegir amb els nens, amb els petits de la casa, i segur que serà un aprenentatge per tothom.
Espero que sí, que la gent que el compri li agradi.
El disfruti. Gràcies, Jordi.
De res, a vosaltres. Moltes gràcies.
I res, nosaltres ens acomiadem i tornem d'aquí 15 dies. Esperem haver sobreviscut aquesta onada de calor amb l'últim programa de la temporada. Aquí, on tot comença.
Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls.